els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
En poques paraules.
Ens centrarem en un mitjà, podríem dir, dels tradicionals, com és la televisió. I clar, si hi ha un moment a l'any que gairebé tots coincidim davant la pantalla, és aquest.
9! 10! 11! I 12!
Feliç any de TV3!
Feliç any des de TV3. Us desitgem que gaudiu d'aquesta nit tan especial com tot bon català, sisplau, amb una mica de seny i una mica de rauxa.
Bé, i també una mica d'eufòria. I sobretot que sigueu tan feliços com sigui possible en aquest any 2023 que acabem d'encetar.
Ara us deixem amb el Piro Musical, organitzat per l'Ajuntament de Barcelona i el grup F.
Però abans, descobrim quins són els primers anuncis de l'any.
Doncs estàveu escoltant Mariona Escoda, guanyadora d'Eufòria, de la primera edició, i Miqui Núñez, copresentador d'aquesta primera edició d'Eufòria, que ens donava la benvinguda aquest 2023. I també, diguéssim, Marta, ens deixaven encefat del tema que tractarem tot seguit.
Exacte, aquesta tradició de les campanades, que reuneix milions d'espectadors repartits, això sí, en diferents canals. I, per tant, un moment dels grans i els importants i dels més desitjats, evidentment, per tots els anunciants.
Clar, quan val ser el darrer i el primer anunciant de l'any? Quina és la tendència dels darrers anys i com seran les futures campanades? De tot això i molt més en parlarem tot seguit amb el Josep Maria Picola, professor i coordinador del grau en Publicitat, Relacions Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull. Josep Maria, és un plaer tornar-te a tenir a l'estudi.
Igualment, molt bon any a vosaltres i bon any a l'audiència, també.
Ens preguntàvem la Marta com deu haver començat l'any, en Josep Maria.
Jo ja apostava que bé, perquè és un home molt optimista.
Sí. Jo crec que serà, aquest serà un gran any.
Sí?
Us porto un regal de Reis.
Ai!
Us porto un regal de Reis.
Sí,
l'audiència no ho veurà, però ho explicarem.
Sí.
Això és un calendari.
Ah, que xulo!
Sabeu que jo compagino agència amb gestió i docència Blanquerna. Sí. És el que fem cada any a l'agència. I en aquest cas fem un tribut als personatges catalans i catalanes universals.
Artistes,
mira,
no?
Aquesta primera plana m'agrada molt, a més, Josep Maria, perquè em recorda el paraulògic.
Bueno,
que hi falta... és una mica un joc, no?, de números i hi ha un forat que has de
perquè l'audiència, mica, doncs, vegi entre cometes el que esteu veient vosaltres. Això és una capsa del que eren disquets.
És que a mi m'ha sonat que ens ha regalat un disquet.
És un retro, això és un calendari retro. És una capsa de disquet, que per l'audiència més jove és una capsa de CD una mica més petit, no?
Sí.
Que degudament desplegat, obert al revés, et queda amb un suport de plàstic i que permet veure el calendari. Cada full, doncs, és un mes, d'acord? I, doncs, el cada mes representa i fa homenatge...
Molt ben trobat.
...a un personatge, doncs, català, catalana, universal.
Mira, el gener és Dalí, amb totes les edats, del temps, dels rellotges.
Sí, i jo em quedo amb el març que
sí?
Diria que és Marc Márquez.
Molt bé.
El tro de Cervera,
N'hi ha que són subtils i costen de veure la primera.
Però és xulo, això. Fa pensar, mira... Això sí que em fa pensar.
Juny...
A veure si els adivineu.
Jo crec que veig a l'Anna Carbonell, pot ser?
Ai!
No! Gemma Mengual?
Molt bé. Gemma Mengual. Teniu la xuleta a baix, perquè...
Val.
A baix teniu el joc una mica del penjat, diguem-ne. I podeu, a partir d'aquesta pista, doncs, adivinar de quin personatge
m'agrada molt
parlant.
També el mes de juny. Jo no he mirat les pistes, però em sembla que és Miró.
A veure, si em gires, te'l dic...
Joan Miró.
És Joan Miró, correcte. Esteu anant als fàcils, per això...
Meu aniversari.
Esteu anant als clàssics.
Espera, abans del desembre poso complicat. Jarque, ves el juliol. A veure si tu saps. I clar, jo et diria Ruscalleda.
Ostres!
Però em sembla que no... Clar, després
és un
jugant
xef,
al paraulògic...
No,
podria ser Ruscalleda. Fixeu-vos per això amb el logotip que hi ha a un cantó del davantal.
És un gos. És un...
Que és el logotip del Bulli. Per tant, parlem del Ferran Adrià.
Mira, veus, aquest m'ha gustat.
Aquest és més subtil.
Perdona, Marta, i tu
deies... Podria estar la Carme Ruscallada, també, realment es mereixeria, també estar en el calendari.
Ai, com m'agrada el setembre. Com m'agrada el setembre.
Aquest, clar, aquest dels millennials els he costat molt d'adivinar, no?
És que deia la Marta, que hi ha per totes les generacions,
És la Rosalia, i la gràfica d'aquest mes és la portada del Motomami, no?
Ai, que molt bé, podrem jugar tot l'any.
Exacte.
A veure, Marta, què deies tu?
Moltes
que mires el desembre, no?
No, és clar, perquè era el teu aniversari, em feia gràcia a veure si l'endevinaves.
Home! Cap dels ocells, no? Que és molta música.
Pau Casals.
Pau Casals.
Tanquem amb un altre clàssic, obrim amb un clàssic i tanquem amb un altre clàssic, però pel mig ja de tot, i com veieu, hi ha esportistes, hi ha artistes, hi ha chefs, no? I també hem buscat la paritat. Doncs també hi ha els dos gèneres, i per tant, en aquest sentit, doncs, bueno, és un homenatge a gent que s'ho mereix i que són coneguts tots universalment. És a dir, perquè hauríem pogut anar a gent que és coneguda per nosaltres, molt nostrada, però que arreu del món no ho és, no? Doncs aquest és l'homenatge. Cada any fem un calendari d'un tema divers. Aquest any ens ha donat per això.
I aquest calendari, Josep Maria, viatja fins a tots els països del món amb els vostres...
I ens agradaria.
Fins on arriba.
Per la xarxa segur que sí.
Trobo faltar, però, el mes de novembre...
El mes de novembre?
Trobo faltar una persona que avui no estarà molt contenta, sobretot al punt de les 12 de la nit. Mes de novembre és el Barça.
Sí, però, qui és la persona que hi ha al mes de novembre?
Jo crec que
em sembla
coincideix.
Que és una jugadora del primer equip del Barça.
És la que porta l'11, en el Barça, que és l'Alexi Putelles, correcte.
Clar, però aquí...
Dos cops pilota d'or. Ho dius per la sanció que li pot caure al Barça femení? Ho dius per això?
Ho dic perquè justament potser en Gerard Piqué igual li hagués fet il·lusió.
No, deia això del Barça perquè sabeu que pot ser que el Barça, que va guanyar ahir 0-9, pot ser que l'eliminin.
Sí, ja fas bé.
Per
que brut, això bé, és just, però bé, després de perdre de tants gols, no? Després recriminar això a l'equip rival...
Estem fugint d'estudi per la pobra audiència, no?
És que Josep Maria, tu ens hi convides.
Jo volia ser partícips d'aquest regal de Reis, no? Perquè dic, venim els mans a la butxaca un dia com avui, no vull esprestar-me.
Molta il·lusió, sens dubte, però és que la Marta ja ho ha posat a la intro. O sigui, amb el Josep Maria Picola parlem del tema que ens proposa, però i molt més. Clar, llavors és
I és
com...
que el problema és que normalment tot. Aquests extras, aquests bonus track que ens presenta el Josep Maria són fins i tot més interessants que el que ens plantegem nosaltres a primera hora.
Volia portar alguna cosa que fos d'un color magenta. Sabeu quin és el color de l'any?
Mira, ahir...
De Pantone, no? El magenta.
La meitat de la redacció...
Anàveu magentes.
Anàveu magenta.
Sí, fantàstic.
Escolta, anem a última moda.
Els de Pantone contents, no? De fer aquest homenatge al seu color, al color of the year, no?
Ai, Josep Maria, fem una cosa. Abans d'entrar en matèria...
Molt bé.
Mira, avui traiem notícia del nostre propi programa, cosa que ens agrada moltíssim, perquè no sé si has escoltat l'entrevista que hem fet a primera hora la Daniela Álvarez, que és fundadora d'Actuality.
Els conec, les conec, però no l'he escoltat.
Clar, per tots aquells oients que s'han despistat i que no l'han pogut escoltar, la podeu recuperar a Ràdio La Carta o a la nostra app de Ràdio Cel Oficial. Bé, Actuality és el mitjà de comunicació de la generació Z a TikTok. La Daniela també ens deia que també tenen un percentatge bastant elevat de gent d'altres generacions, això està clar. Però, bé, hi ha hagut un moment de l'entrevista que li havíem de preguntar perquè ha volgut respondre a les crítiques, sobretot... que han rebut aquests darrers mesos, però també arran d'un article que la setmana passada es va publicar al País. La resposta de la Daniela Álvarez ha estat aquesta.
Te voy a hacer la primicia porque justo estaba escribiendo para contestar precisamente a todas las críticas que nos han llovido por ese artículo. Contestar a una pregunta. Primero, si son capaces los medios tradicionales de frenar el nuevo periodismo. O dicho de otra manera, ¿pueden las empresas tradicionales frenar el crecimiento de las startups? Uh-huh. Hemos visto que los modelos y empresas del siglo XX han estado todas en desacuerdo con esas nuevas startups revolucionarias, como puede ser Amazon, Globo, Airbnb, Netflix, Spotify. Todas las discográficas en contra, las productoras en contra, los hoteles en contra, los taxis en contra. ¿Han podido frenarlas? No. ¿Se han cargado la industria? No, simplemente la han transformado. Tenemos nuevos hábitos de consumo. Entonces, para todos aquellos que nos han criticado, nos han dicho, nos han coal, en vez de echarse tanto las manos a la cabeza, que por favor piensen el por qué ellos no están llegando a las audiencias jóvenes. Y a lo mejor el problema es suyo y no de los nuevos medios que están saliendo, como Wall Street Wolverine, como Actuality o como el propio Ibai Llanos, que al principio le criticaban muchísimo y el otro día estuvo presentando en Televisión Española las campanadas. Entonces, es simplemente una reflexión y ya lo dijo así porque estoy de críticas hasta las narices,
yeah.
Pero es, ha sido así.
Bé, l'Iba Illanos em sembla que va presentar les campanades al seu canal de Twitch, però bé, no és... El debat, Josep Maria, està servit i és un debat, de fet, que es podria allargar no fins a la una, tot el dia, sencer, fins l'últim programa al Rafa Sanahuja. Però tu, com a expert en comunicació, què n'opines d'aquests nous productes comunicatius? Perquè també val a dir que ens ha costat trobar la nomenclatura per aquest tipus de... Bé, de productes adaptats, això sí, als codis de la generació Z. I entens també que generin incomoditat d'alguna manera els mitjans tradicionals?
Jo entenc la incomoditat, però benvinguda la incomoditat. O sigui, jo crec que si no, no evolucionem. I doncs, abans d'entrar a l'antena em deieu que teniu aviat el Ramon Besa. És una pregunta per fer-li al Ramon.
Dilluns.
Evidentment, de com evoluciona el periodisme. És a dir, en el fons llegia l'article del País que cap de les quatre fundadores d'aquest element comunicatiu ha estudiat periodisme. És una bona pregunta també a fer-li al Ramon. Però en aquest sentit, i ara parlo també amb la bandera blanquerna, com formem els nous periodistes i com formem els nous comunicadors? Fent oïdos sordos, que es diu en castellà, aquestes noves tendències, aquests nous artefactes? En absolut. És a dir, hem de veure molt bé a quin públic ens adrecem i aquest públic que consumeix. Jo de l'article del País em quedo amb una frase, que és la que jo mateix vaig destacar, per exemple, al meu perfil de LinkedIn. El uso de TikTok para cualquier fin en España pasó del 5% de usuarios en 2020 al 25% 2022, segons l'estudi de Reuters, no? Clar, això és una salvatjada. És a dir, passar en dos anys d'un 5 a un 25% demostra que és un artefacte com per no, és a dir, com per no criticar-lo i per no, com diuen també en castellà, ningunear-lo, no? És una paraula que mai he trobat en català, mm-hmm. l'equivalent.
Com menys tenir, no? Sí, és, però sí que és veritat que té com aquest
el
significat.
El ningunear és molt explícit.
És ignorar, no? Sí, ignorar.
És una barreja
de les dues coses.
Sí, llavors, clar, jo trobo que en aquest sentit no estaria en cap cas per la crítica i per la por. Estaria, en tot cas, per estudiar-ho. És com lligant-ho ara amb el fenomen de l'Ibai Llanos, per exemple, no? O sigui, i lligant-ho, per exemple, amb el tema de campanades. L'Ibai Llanos ha tingut menys audiència,
sí, la meitat.
Respecte a la primera edició de campanades de l'any anterior, tot i pescar a darrera hora. Doncs, al final, repescar les patums històriques de Televisió Espanyola per cantar, entre cometes, les campanades, però, per contra, tot el soroll mediàtic i totes les marques que arrossega el fenomen Ibai Llanos,
sí, sí,
està molt per sobre del que diuen les audiències. Aleshores, ensenyem només a l'audiència per dir està punxant el globus Ibai Llanos? Jo sóc dels que penso que en absolut.
No, i amb la Kings League també s'està provant que és tot un fenomen.
Evidentment.
És i allà. Que domina molt bé el llenguatge.
El jovent s'està enganxant a aquest fenomen i deixarà de veure partits de futbol en directe, i en canvi veurà que també pareix que també són en directe, però que són sota un format absolutament diferent, perquè la gent busca entertainment, la gent busca espectacle i no busca partits avorrits que et duren doncs 90-120 minuts, no? Que a vegades no passa res, no?
Però Josep Maria, Marta, creieu vosaltres que clar, aquests nous formats que tu parlaves ara són aptes per tots els públics o concretament per una generació?
No, però és com perquè... tot, és com tot. És a dir, les campanades...
Costa entrar i saber què realment...
No? Les campanades. Jo, per exemple, les campanades a casa les solem veure a TV3. Però moltes vegades, per inèrcia... jo, entre cometes, et transportes a la Puerta del Sol, que són les esbrisades des de nano, no? És a dir, jo crec que la gent gran encara avui els formats curiosos li provoquen urticària. És a dir, unes campanades il·luminant la Torre Agbar, com va fer TV3 fa uns anys, era una revolució respecte a les típiques doncs, de la Puerta del Sol, no? Jo crec que és un tema efectivament que va per franges d'edat, claríssimament.
Suposo que el tema o la qüestió també és que és precisament Actuality es dirigeix al públic més jove, no? I al públic, és a dir, al futur, que potser són nois i noies que s'estan formant i que, per tant, això no sabem ben bé on acabarà i quines seran també com serà la informació i el periodisme d'aquí 20 anys, no? Com, que és el futur que ens espera.
Com ens informem, com s'informa el jovent... Cada cop els vídeos són més curts, cada cop la informació es presenta de manera atractiva i diferent, i tot això, clar, és a dir, afecta, doncs que és una, és, això és una afectació. Hi ha tantes finestres, abans ho hem parlat en altres programes anteriors, hi ha tantes finestres que qualsevol canvi que es produeix té un efecte multiplicador brutal.
Per cert, ara tornem una mica amb el tema que havíem... Bé, que estem fent... Trobo que està, és, ara som com aquesta Macedònia, no?, que sempre parla al programa Camins, però també la podem trobar aquí, justament, amb l'espai de comunicació, perquè en el fons el que volem és comunicar. I centrar-nos una mica en aquestes campanades, en aquesta fita, no?, que cada any, sigui com sigui, pel canal, com deia la Marta, que sigui, que les podem seguir... Digue'ns primer de tot, per situar-nos als oients, no?, l'oferta, diguéssim, més triada pels telespectadors a Catalunya, quina va ser? Tu la tens?
Sí,
la saps?
Sí, a veure,
Josep Maria?
A Catalunya com a Espanya va liderar, doncs, TV1, és la U, la líder. Després tens, perdó, el TV1, Antena 3.
És el
que deien, sí, de la inèrcia.
Totalment.
M'anava cap a TV1 i no, sí, no, és Antena 3 amb la Pedroche, que podem parlar del fenomen Pedroche, com podem parlar, doncs, del fenomen Obregón de TV1, com podem parlar...
Amb la,
doncs,
polèmica que ha passat,
polèmica,
també, amb el Risto.
Doncs tan absurda, jo crec, i tan fora de lloc, no?, provocada per Risto Mejide, que en el fons també les audiències ho expliquen, no? Telecinco és la quarta i TV3 supera, sent només a Catalunya, té més audiència que, doncs, que Telecinco arreu d'Espanya, no? És a dir, el rànquing és aquest. Després hi ha, doncs, ofertes menors, com la de la Sexta, etc, i altres que ja ni es plantegen campanades i posen pel·lícules, etc, perquè ja no lluiten.
Ho donen per perdut.
Ho donen per perdut, no? Però històricament és Antena 3, és TV1, és TV3, que de molt és l'autonòmica, doncs, més seguida i amb més, amb una audiència més fidel, no? Vull dir, això, aquest és una mica el rànquing d'audiències, que va des dels 6 milions i pico d'espectadors arreu d'Espanya d'Antena 3, als 4 milions i mig de la U, i tens a TV3, que, clar, pensem que TV3, sent cobertura Catalunya, estem parlant d'un milió i escaig d'audiència. No?
Clar, amb tot són xifres encara que queden molt lluny dels... 179.000 espectadors, gairebé 180.000 espectadors, que van seguir les campanades amb Ibai Llanos, que, com deia Josep Maria, es va acompanyar de Ramon García i Anna Igartiburu. Alguns també comentaven, no?, que potser és un format molt televisiu i que al passar-ho a Twitch no acaba de funcionar, no?, perquè això també és interessant. És a dir, un mateix producte no funciona igual en la plataforma en què també es difongui, no?
Que... Però penseu que al final el control d'audiència de Twitch no és el mateix control d'audiència que la televisió. I, per tant, hi ha llegit altres fonts on, si en lloc de seguir dispositius, seguim audiència, que no vol dir tants dispositius, sinó tants espectadors, això es pot multiplicar per 4, estem parlant d'uns 400 i pico mil, que ja canvia la xifra perquè ja...
Sí, doncs, sí, és la meitat de Telecinco.
Per exemple, és a dir, per exemple, és a dir, per tant, i després jo crec que aquests fenòmens són fenòmens que, a part de l'audiència, busquen tot el ressò de xarxes, el ressò opinàtic, el que es parla abans, el que es parla després. És com, i ara ho escombro cap a l'aspecte publicitari, les marques que s'hi anuncien no busquen un retorn a la inversió que fan. És a dir, si 20 segons a Antena 3 et costen 100.000 euros, números rodons, i aquests 20 segons a TV3 et costen, números rodons, 15.000 euros, el retorn... És complicat en termes econòmics, però en termes d'imatge, clar, Coca-Cola, que va acaparar el lloc de primer anunciant de l'any a les grans cadenes, fora de TV1, òbviament, que no té publicitat i que van fer un avançament de programes de la pròpia cadena, però Antena 3, Telecinco, La Sexta tenien Coca-Cola. Aquí a Catalunya... un producte molt nostrat com és Torrons Vicenç, no? Però, clar, tant un com l'altre, el que busquen és imatge, no busquen un retorn a la inversió, perquè segurament si fan números és clarament deficitària aquesta inversió. Però, clar, la imatge que això dona a Torrons Vicenç, per exemple, i no vaig a comissió de Torrons Vicenç ni els conec...
Però són bons.
Tot i que són molt bons, i en compro i en regalo. N'he comprat i en regalat aquestes festes, no? Trobo que veure que Torrons Vicenç és la primera anunciant, a mi em va fer dibuixar un somriure.
Et va dibuixar un somriure.
Ole, clar que sí. És a dir, això també som diferents, segurament, no? I és un producte molt, molt nostrat i que segurament, insisteixo, potser no li compensa aquesta inversió, però sí, clarament, en termes d'imatge.
Parlaves de Coca-Cola, també, com a gairebé tots els canals, doncs, van tenir el primer i el darrer anunci, doncs, d'aquesta marca. N'hi ha d'altres que es mantinguin fidels en la seva aposta, doncs, de precisament això, no? De ser el primer i últim anunci de l'any?
Aquí hi ha hagut més rotació, ha anat canviant. Per exemple, tant a Catalunya com a Espanya, per exemple, recordo que hi havia entitats financeres com la Caixa, com CaixaBank, com la Fundació de la Caixa, l'obra social de la Caixa, havia sigut molts anys l'últim o el primer anunciant de l'any, l'obra social de la Caixa. Ara, últimament, no aposten per aquesta inversió. Entenc que tenen una altra política d'inversions i aposten per altres mitjans i altres formats i altres iniciatives, no? Però Coca-Cola és, jo crec que de les poques marques que s'han mantingut fidels al llarg dels anys des que es fan campanades, que això ens hem de remuntar a molts anys enrere. De fet, gairebé, anava a dir quan jo vaig néixer, deixem-ho aquí per no descobrir l'edat.
Per donar pistes.
No? Però és igual donar pistes. No és igual donar pistes, però estem parlant dels anys 60. Sí. Els anys 60 és quan s'inicien les campanades televisades. No?
Uh-huh. Escolta'm, vull parlar molt ràpid, perquè ens queda molt poc temps, però d'una baixa que hem tingut durant aquestes festes de Nadal, que és l'anunci de Freixenet.
Correcte.
Què ha passat aquí? Ja fa anys que va a la baixa, això.
Ja fa anys, no? Perquè hi havia aquesta...
Però l'anunci...
Sí, no, i si m'ho permeteu, Marta, perdona, però aquest duel entre, diguem, marques, Freixenet i Codorniu,
no?
Que, perdoneu, jo l'esperava. No. O sigui, jo eren esperava aquests dos anuncis, has obert un meló, Jarque, però espectaculars, i té tota la raó. Ha desaparegut?
Què ha passat aquí?
Inclús Freixenet, recordeu, que era una mica la mateixa il·lusió, doncs, expectació que provoca els anuncis d'Estrella d'Am de cara a l'estiu.
També.
Els tenien per Nadal, perquè no oblidem que Freixenet va apostar durant diversos anys per fer grans produccions audiovisuals amb grans realitzadors.
Home!
Frank Coppola en va fer un, per exemple, si recordeu.
Sí.
Clar, vull dir, perdó, jo recordo de fa molts anys.
L'equip de Sincronitzada, amb Gemma Mengual.
Correcte. I en canvi Codorniu jugava més l'aposta de la terra, l'aposta, doncs, de la celebració, l'aposta de les paisatges, doncs, catalans, no? És a dir, una cosa, era un contrast, però com dieu molt bé, era una aposta, doncs, bueno, entenc que aquí s'hauria de preguntar amb ells, òbviament.
Mira.
I amb el sector del Cava, crec que això també és un bon espai del programa.
Si es pot dir Cava, Josep Maria, si li podem dir Cava.
Si es pot dir Cava, seríem apostar als IVA, quina és l'aposta estratègica i per què el canvi.
Clar, aquesta aposta estratègica.
Però fixeu-vos a la pregunta que em fèieu, quins es mantenen? Coca-Cola,
sí.
Segueixen una marca que s'associa històricament al Nadal, en general, des de la pròpia icona, doncs, del Pare Noel...
El vermell,
vestit de vermell de Coca-Cola, diguem-ne, i amb aquesta guerra que a vegades l'hem parlat simpàtica amb els de Pepsi, no?
Mira, una pregunta que m'ha vingut al cap. Josep Maria, Marta, varia molt? Potser és una tonteria, però si ara, perquè ens hem centrat en aquest primer... Millor dit, el darrer i el primer anunci de l'any, varia molt la posició? És a dir, està més ben posicionat un que altre, ser l'últim de l'any o el primer... O és indiferent?
No tinc tarifes, ara per consultar-les, però històricament sempre està més ben considerat i també és més car el primer que l'últim. Però és lògic. L'expectació que estàs davant de la tele és just després de menjar-te el raïm i no just abans, que ara parlo per mi, estic pelant el raïm i traient les pepites del raïm.
És a dir, estic, i el que soni de fons.
Estic apurant a l'últim moment. En canvi, hi ha molta més expectació just quan arrenquem l'any nou, diguem-ne.
Sí, sí. Moltes vegades també, no?, entre les felicitacions, que no acabes mai, depèn d'en qui estiguis.
Però en termes de forma publicitària, es considera millor format el primer spot que no l'últim, igual que es considera el primer spot d'un bloc publicitari, qualsevol, i no pas l'últim. És a dir... Quan es falla un programa i comença un bloc publicitari, el primer sempre és el més notori, el de més audiència i el més costós, que no el del mig del bloc o el de l'últim, perquè mai sabràs quin és l'últim. No? És a dir, en canvi, el primer, és clar que hi ha la cortineta i entra la publicitat, no? És el mateix cas.
I si parlem d'audiències, Josep Maria, i si en comparéssim amb altres països, com per exemple els Estats Units, estem parlant d'un anunci que pot tenir l'impacte d'anuncis com per exemple els de la Super Bowl, que també hi ha una competició més enllà de qui actuarà aquella nit.
Ostres, sí.
Quin serà l'anunci de després? I fins i tot fan campanyes especials, no?, per la Super Bowl, campanyes.
Jo crec que el Super Bowl és un punt i a part, i és un producte clarament nord-americà i molt diferenciat del que és les campanades, que jo crec que a Espanya tenim aquesta tradició, però que no té equivalència, segurament. Als Estats Units, penseu que els programes en què han tingut més audiència històricament van lligats a esdeveniments esportius, Jocs Olímpics, Mundials, inclús de futbol, soccer, com en diuen ells, la Super Bowl, i després transmissions puntuals com el funeral del Michael Jackson, o concerts benèfics com el Live Aid del seu moment. És a dir, han sigut els top de les audiències als Estats Units. Les campanades no apareixen en aquest top. Si anem a buscar l'equivalència a Espanya, sí que apareixen les campanades, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha un canvi, hi ha una diferència cultural, no? Diferència cultural.
I ja per acabar, perquè ens queden pocs minuts, tenim campanades per anys? Perquè això, no? Potser els hi queda... No tenim massa més anys davant de la televisió, veient les campanades, perquè és una cosa, no,
força
anecdòtica.
Jo crec que sí, campanades en tenim per anys, el que anirà evolucionant el format, segurament, pel qual farem aquestes campanades, no? Però campanades hi són, segur. I abans de marxar d'això, m'ho dir una cosa.
Així per favor.
És un programa capicua, he començat presentant, òbviament, doncs, com a representant Blanquerna, acabo també dient que al final la Mariona Escoda és alumna Blanquerna.
Veritat.
És estudiant de logopèdia, és alumna Blanquerna, i escolta, estem molt contents.
Esteu orgullosos.
Que hagi estat la cara visible, primer, del programa més exitós de TV3 per rejuvenir la seva audiència, com ha estat Eufòria, i després, carai, que ha sigut la nostra... Anava a dir la nostra Pedroche, no.
Ambaixadora.
No, home, no, ja li agradaria la Pedroche.
Exacte, és la nostra ambaixadora.
És una superprofessional.
I ho ha fet molt bé, i estic molt content per ella.
Molt bé, Josep Maria, de debò és un plaer tenir-te, Josep Maria, al programa. Josep Maria Picola, ell és professor i coordinador del grau de Publicitat, Relacions Públiques i Públiques i Màrqueting de la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna de la Universitat Ramon Llull, entre d'altres grans alumnes, com per exemple Mariona Escoda. Gràcies, Josep Maria.
A vosaltres, que tingueu un bon mes d'Alí, com diu el calendari, i la resta del calendari fins al final. Tot el que queda.
Que vagi molt bé.
Blanquerna. Un podcast de Ràdio Estel. Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.